Ràdio d'Escala.
La xarxa. Fruit d'aquest procés de control i de revisió de tots els processos que hem iniciat en el marc de la refundació de l'antiga DGAIA, de la construcció de DGPIA, una DGPIA que té l'objectiu de posar ordre, posar control, revisar tots els processos, detectar males pràctiques allà on hi siguin i tenir tota la contundència per protegir el sistema, protegir els menors.
En cultura, el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló se celebrarà del 14 al 23 de novembre i consolida el creixement dels darrers anys del certamen.
S'espera que superi l'últim rècord d'inscripcions assolit el 2019.
Ona Torelló i Ingrid Franquesa.
Joan Salaric és el director del festival.
Just després de la pandèmia, diem que l'any 2021-2022 el creixement va ser lent, perquè pràcticament doncs, durant un any no es havia filmat res, i a partir d'aquí doncs, ha anat pujant el tema. L'any passat va ser la segona millor quant a nombre de pel·lícules edició, i aquest any doncs, l'hem superat per 6 pel·lícules.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet rep els Alguiris Kaunas al Palau.
Després de l'ensopegada a Dubai, els de Peñarroya volen sumar la quarta victòria en 6 partits a l'Eurolliga. Encara a Europa, l'Espart Girona segueix imparable i ahir a Fontejau va sumar la tercera victòria, triomf de 30 punts davant el Bosc francès a Fontejau. I la penya també va guanyar, en aquest cas de l'Eurocup contra el Bursaesport.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs de moment a aquesta hora destaquem aturades a l'autovia 2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí, en sentit per causa d'un accident. Aquestes aturades afecten també de retruc a l'autopista, de la B23 també a Sant Feliu de Llobregat, punt d'enllaç amb aquesta autovia A2. D'altra banda, a aquesta hora també hi ha lentitud en retencions a la C58 i a la C33, els últims 3 quilòmetres entre Montcada i el Nus de la Trinitat. I també recordem que queden encara algunes vies afectades per aquestes ventades, vies on hi ha hagut caiguda d'arbres. En el cas de la carretera T232 es troba tallat al trànsit a l'altura d'Omells de Negaia. I d'altra banda, a la Nacional 420, a Pradell de la Teixeta, aquí es dona pas alternatiu també per caiguda d'arbres en aquest punt de la via. Sobretot, molta prudència avui amb aquest fort vent present a molts punts del país. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titulars, fortes ventades aquest divendres, especialment també aquesta tarda, que han provocat incidències per arbres caiguts, talls a la xarxa ferroviària i 2 desallotjaments a Anglesola i Tàrrega.
A Anglesola, la coberta d'un pavelló ha impactat contra una escola. Per sort, cap alumne ni cap docent ha resultat ferit. I a Tàrrega han volat fragments de la teulada d'un pavelló proper a l'escola Verdruna. Aquí també s'ha desallotjat la zona sense més incidents. Amb tot, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Bencat davant les fortes ratxes de vent que hi ha a bona part de Catalunya aquest dijous. L'episodi afecta principalment el Garraf, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Vallès Occidental, l'Anoia, la Segarra, el Vallès i el Barcelonès. A Sant Vicenç dels Horts i Vallirana, al Baix Llobregat, un tall en el subministrament elèctric ha deixat 3.640 abonats sense llum de forma imminent.
I també, com dèiem, hi ha afectacions sobre Rodalies. De moment ja ha restablerta la circulació de la línia R1 de Rodalies entre l'Hospitalet i Badalona, però Renfe ha hagut d'establir autobusos per al tram entre Manresa i Calaf de la RL4, anul·lat per la caiguda d'un arbre. El telèfon d'emergències, fins ara el 112, ha rebut més de 1.000 trucades fins a les 4 de la tarda, vinculades amb el vent, la majoria al Vallès Occidental i al Barcelonès, entre elles, com dèiem, la caiguda de part de la coberta del poliesportiu a Anglesola. Lleida Televisió, Judit Montoy.
L'episodi de fort vent que sacseja aquest dijous al Pla de Lleida ha provocat un gran ensurt a Anglesola, sortosament sense haver de lamentar cap ferit. L'incident s'ha produït quan passaven pocs minuts a les 3 de la tarda, quan a causa de la ventada s'ha produït el despreniment d'una part del sostre del poliesportiu i ha impactat a l'escola Santa Creu, situada a l'Avinguda Catalunya. Fins al lloc han acudit Mossos d'Esquadra, bombers i ambulàncies del SEM, tot i que cap alumne i docent ha resultat afectat. No obstant, els bombers han ajudat a evacuar els infants mentre s'ha avisat els pares per anar-los a recollir. A Tàrrega també ha calgut evacuar l'escola Vedruna perquè les plaques del sostre del pavelló que hi ha al costat també s'han començat a aixecar pel vent. En aquest cas, no hi ha hagut desperfectes al centre.
El que s'hi ha hagut és un mort ofegat a la cala de la Roca Plana de Tarragona en ple temporal.
Els bombers han rescatat sense vida l'home que es buscava al mar a la cala de la Roca Plana de Tarragona des d'un quart de 4 de la tarda. L'home ha entrat a l'aigua amb la seva dona i cap dels dos ha pogut sortir de l'aigua. La dona, però, ha pogut ser rescatada en vida i ha estat traslladada a l'hospital.
En qualsevol cas, anem a saber fins on han arribat aquestes ratxes de vent que han superat en alguns punts els 80 km per hora i, sobretot, què hem d'esperar per la propera nit. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do la ventada a moltes comarques. Hem passat dels 100 km per hora, per exemple, a l'Hospitalet de l'Infant, també a la Riba, gairebé 100 km per hora en alguns barris de Sabadell, de Sant Quirze del Vallès. Hi ha hagut moltes afectacions pel que fa a la caiguda de branques, alguns arbres i tot, a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central i també cap al Pla de Lleida. Independentment, una senyora tramuntanada, la que hi ha al nord del Cap de Creus. 140 km per hora hem assolit a Portbou. Al llarg de les immediates hores. Aquest vent ja, per sort, va de baixa, per tant, ja serà menys destacable i s'anirà restringint tant a la banda nord de l'Empordà com al sud de Tarragona, cap a les Terres de l'Ebre. No cal dir que amb un cel com un mirall, a hores d'ara encara ben destapat. En vista el divendres, sobretot una bona refrescada al matí, pocs núvols, alguns a Girona, i el vent, que serà ja molt més raonable. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primera cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea per parlar de la crisi d'habitatge. Pedro Sánchez ha avançat que proposarà tres mesures per posar fre a l'especulació immobiliària, actuar sobre les zones tensionades i habilitar un fons per fer pisos públics.
L'objectiu és afrontar l'emergència habitacional que afecta a la Unió Europea, una cimera impulsada pels ajuntaments agrupats sota Majors for Housing, liderada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Jordi Casino.
Espanya puja la seva pressió a la Unió Europea perquè abordi la crisi de l'habitatge. El cap de l'executiu de coalició defensa que el bloc europeu impulsi un paquet de mesures legals per posar fre a l'especulació de l'habitatge d'ús no residencial, que activi palanques a escala comunitària perquè els estats membres puguin actuar sobre les zones tensionades de les ciutats més afectades pel turisme i que habiliti un fons específic per a la construcció d'habitatge protegit a tot el bloc europeu, tot plegat amb l'objectiu de fer front a un problema que afecta a tota Europa.
Estamos hablando de un problema europeo, problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán, en definitiva, cualquier ciudadano o ciudadana que esté en Europa. Y por tanto, cuando hablamos de pilar social, cuando hablamos de una Europa que esté al servicio de los ciudadanos, pues tenemos que hablar también de vivienda. Y eso es lo que el gobierno de España va a defender hoy en el Consejo Europeo.
Desde el inicio del actual mandato de la presidenta conservadora, Ursula von der Leyen, el tema de l'habitatge ha estat una de les grans reivindicacions dels socialdemòcrates europeus i especialment de la Moncloa i va ser una de les condicions que van posar sobre la taula a canvi de donar-li suport.
Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, no és gaire optimista respecte a aquesta cimera de l'habitatge.
Considera que la Unió Europea no té gaire marge de maniobra, ja que les polítiques d'habitatge depenen de cada país i només decideixen on posen els diners. I aquí és on entren els lobbies que exerceixen pressió per afavorir els seus interessos. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
A mi em consta que hi ha molts lobbies que s'han aproximat de tots els colors, de totes les intencions, de tots els grups, etc. Doncs per dir, bueno, ja que has de donar diners, doncs a mi, per exemple, no, que em dedico a la construcció d'habitatge públic, doncs s'ha de construir molt habitatge públic.
A Catalunya, el sindicat de llogateres reclama al president Salvador Illa que porti al proper ple del mes de novembre el projecte de llei per regular els lloguers de temporada. En una reunió amb el president, el sindicat també li ha demanat que apliqui immediatament la prohibició de compra especulativa d'habitatge. Carina Bellbé.
Segons els sindicats, frenar els lloguers de temporada i la compra especulativa d'habitatges són dues mesures urgents per lluitar contra l'emergència habitacional. Dues mesures necessàries que el sindicat ha posat sobre la taula en la seva reunió amb el president Salvador Illa. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
Les mesures que hem posat sobre la taula, com deia abans, destacadament la necessitat de regularitzar els lloguers de temporada i habitacions i de prohibir les compres especulatives, doncs s'ha compromès el president a que s'apliqui el més aviat possible l'acord en què es va arribar a l'abril i a estudiar aquesta mesura que nosaltres considerem que ja està estudiada, hi ha un informe sobre la taula i per tant el que s'ha de fer és dur-la a terme.
El sindicat també ha reclamat al president que la Generalitat adquireixi les promocions d'habitatge protegit de la Fundació La Caixa per evitar el desnonament de les famílies a les quals se'ls finalitza el contracte l'any vinent sense possibilitat de mantenir el lloguer.
En successos, la Policia Nacional ha destapat a Tarragona una xarxa de frau sobre el sistema de protecció de menors estrangers no acompanyats. L'operació ha detectat un patró d'abandonament deliberat de menors per part dels seus pares amb l'objectiu d'explotar els recursos assistencials i de tutela de l'Estat espanyol.
En total, hi ha 30 detinguts i s'estima que el frau a la Seguretat Social és més d'un milió i mig d'euros.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Les investigacions van començar fa dos anys, al novembre de 2023, i han posat al descobert com famílies porten els seus fills menors a Espanya amb visats de turisme tipus C per abandonar-los intencionadament a prop de comissaries o centres de menors quan són aquí. Seguint instruccions dels seus progenitors, els menors es declaren en situació de desemparament per activar el sistema de protecció i ingressar als centres tutelats. L'objectiu principal d'aquestes famílies, segons la Policia Nacional, és que les institucions públiques assumeixin els costos de manutenció, educació i salut alhora que es facilita el camí per una futura reunificació familiar. Els pares localitzats han estat detinguts per presumpte abandonament de menors, afavoriment de la immigració il·legal i frau a l'administració.
Doncs la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, celebra que els nous controls de la Direcció General de Protecció a la Infància hagin funcionat en aquest cas.
Són pràctiques que han estat detectades, que són fruit d'aquest procés de control i de revisió de tots els processos que hem iniciat en el marc de la refundació de l'antiga DGAIA, de la construcció de DGPIA, una DGPIA que té l'objectiu de posar ordre, posar control, revisar tots els processos, detectar males pràctiques allà on hi siguin i tenir tota la contundència per protegir el sistema, protegir els menors.
I encara en successos, una menor denuncia una agressió sexual per part de tres menors al Berguedà.
Els fets haurien passat dissabte a Gironella. Els Mossos han obert una investigació i han posat el cas en coneixement de la Fiscalia de Menors, que s'està fent càrrec del cas. Tant els agressors com la víctima es coneixerien perquè anirien junts al mateix centre educatiu.
Notícies en xarxa.
En clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha replicat també l'amenaça de retirada de suport de Junts, dient que l'executiu està complint amb els acords de Brussel·les. De la seva banda, Junts es reuneix dilluns a Perpinyà per analitzar la continuïtat del seu suport, mentre que Esquerra reclama avenços en finançament. Mont Carvajal.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat que cal reduir la diferència entre el que aporta Catalunya i el que rep i ha acusat el govern espanyol de negar-se explícitament a incloure aquest principi d'ordinalitat en el model de finançament i, per tant, assegura que l'acord està molt lluny.
Perquè les propostes que ens fan són propostes que rebaixen la població ajustada, que no milloren l'ordinalitat i que no milloren la capacitat normativa. Per tant, estem lluny, molt lluny.
També ha dit que si el presenten a la resta de comunitats sense un acord previ, l'hauran de negociar després al Congrés de Diputats. I sense finançament, Esquerra no negociarà els pressupostos. Un altre front obert per al president espanyol Pedro Sánchez és Junts per Catalunya. Des de la cimera europea a Brussel·les els ha demanat temps, ha assegurat que estan complint els acords alhora que els ha fet aquest advertiment.
Cuando hablamos de cambio, puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar, para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás.
Junts es reunirà dilluns a Perpinyà per avaluar què passa amb aquests acords i decidir què fer. A la tarda ho explicaran públicament.
A Barcelona, més d'un centenar de directors d'escoles i instituts reclamen més recursos per poder garantir la inclusió dels alumnes vulnerables. Es tracta de la primera trobada en què els responsables dels centres han compartit preocupacions que ara traslladaran al Consorci d'Educació i també a la Conselleria. Esther Minguell.
130 directors d'escoles de primària i secundària de Barcelona reclamen a l'administració que se'ls escolti i els doni una resposta sobretot en el tema de la inclusió dels alumnes amb necessitats especials. Després d'una assemblea on han exposat les problemàtiques que es troben a les aules, exigeixen més recursos econòmics, humans i materials per atendre la diversitat d'alumnat. Ho explica Marta Rubio, directora de l'escola L'Estel.
Estem rebent infants amb necessitats educatives especials de AS, que són els que tenen necessitats relacionades amb cognitives o motrius, o que necessiten una atenció gairebé individualitzada, fins i tot l'atenció d'una infermera en el cas d'infants que porten un botó gàstric, no? I no els hi podem estar donant resposta perquè no tenim aquests perfils treballant a les escoles.
Els directors dels centres escolars denuncien també que no s'està garantint el decret de plantilles que permet seleccionar perfils professionals segons les necessitats de cada escola i institut i reclamen també millores en les seves condicions laborals. Ara faran arribar aquestes peticions a l'administració i anuncien accions si no obtenen resposta.
L'alcohol continua sent la droga més consumida a Catalunya i la que causa més atencions a urgències i més inicis de tractament de desintoxicació. Ho constata el darrer informe anual de l'Observatori Català d'Addiccions, que situa també el tabac, la cocaïna i el cannabis al capdavant de l'impacte sanitari i social. Maite Polo.
Quasi la meitat de persones que van començar un tractament de desintoxicació a Catalunya l'any passat ho van fer per l'alcohol i la majoria van ser homes majors de 40 anys. Però entre els adolescents el consum se situa en el 53%. La subdirectora general d'Addiccions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Luisa María Conejos, ha recalcat en declaracions a la xarxa la importància que tiri endavant la Llei de Protecció dels Menors que espera que aprovi el Congrés.
El cervell d'un adolescent està en evolució i, per tant, el fet de consumir alcohol tempranament pot tenir unes conseqüències per la seva salut, un impacte molt important. Aquesta llei suposarà, quan s'aprovi i després s'implementi, evidentment, una estratègia a nivell estructural de protecció dels menors envers l'alcohol.
La segona droga més consumida és el tabac. La cocaïna és la segona droga que du més persones a urgències i a iniciar un tractament. I el cànnabis el fuma un cop al mes el 15% dels homes i el 8% de les dones, una xifra que és de les més altes dels darrers anys.
També preocupa el consum d'alcohol al síndic de Barcelona, que insta l'Ajuntament a prohibir-ne la publicitat a espais i suports municipals.
David Bondia demana eliminar els anuncis de begudes alcohòliques dels autobusos, el metro, el tramvia, les marquesines i les bastides de les obres. El síndic ha obert una actuació d'ofici i recorda que el consistori incompleix els plans contra les drogues fets des del 2009 pel mateix Ajuntament.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sallent i Ona Codinenca.
Estan fruitós de Bages s'ha col·locat aquest matí la primera pedra d'un dels projectes més esperats ambiciosos dels últims 20 anys, el nou pavelló d'esports, que és un equipament que costarà més de 5 milions d'euros i que servirà també com a gimnàs d'una de les escoles públiques del poble. Era una demanda que feia dues dècades que tant l'escola com els equips de bàsquet reclamaven. Joan Carles Batanés és l'alcalde.
Premi, agraïment doncs, a tot el camí que s'ha hagut de recórrer per arribar fins aquí on ha estat gens fàcil. I alhora doncs, una primera pedra també és un acte on també simbolitza que s'estan fent coses pels ciutadans.
De moment ha començat la primera fase que s'allargarà fins al setembre que ve.
Amb l'objectiu d'augmentar l'accessibilitat per persones cegues i amb dificultats visuals, el Museu de Mollà inclourà una reproducció a cada sala de la peça més important de l'exposició perquè aquest col·lectiu la pugui tocar i augmentar així l'experiència de la seva visita. Marta Fàbrega n'és la directora.
Posarem una peana on hi haurà la peça més interessant, d'acord? De manera que tu la puguis tocar.
Aquesta iniciativa es fa amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del programa La Mirada Tàctil.
En cultura, el periodista Lluís Permanyer, reconegut com a cronista de la ciutat de Barcelona, ha mort als 86 anys.
Nascut el 1939, Lluís Permanyer es va llicenciar en dret, però ben aviat es va dedicar a la que va ser la seva professió, el periodisme. Apassionat de la seva ciutat natal i bon coneixedor de la seva història, es va convertir en un referent per a tots aquells que volien saber una mica més de Barcelona. Durant la seva llarga carrera va publicar més de 80 llibres i va presentar i dirigir 8 documentals sobre la capital catalana. L'any 2022 va rebre el Premi Nacional de Periodisme Cultural. Feia gairebé 60 anys que escrivia habitualment a La Vanguardia, l'últim article publicat avui mateix sobre la construcció del Palau de la Música Catalana.
I el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló se celebrarà del 14 al 23 de novembre i consolida el creixement dels darrers anys, superant l'últim rècord d'inscripcions assolit el 2019. Ona Torelló, Ingrid Franquesa.
El certamen, que arriba a la seva 43a edició, bat rècord de pel·lícules inscrites, 100 produccions vingudes de 31 països diferents, una xifra que deixa enrere el millor registre de participació de fa 6 anys i consolida la tendència a l'alça de les darreres edicions. Joan Salaric és el director del festival.
Just després de la pandèmia, diem que l'any 2021-2022 el creixement va ser lent, perquè pràcticament doncs, durant un any no es havia filmat res, i a partir d'aquí doncs, ha anat pujant el tema. L'any passat va ser la segona millor quant a nombre de pel·lícules edició, i aquest any doncs, hem superat per 6 pel·lícules.
Enguany el festival girarà entorn del Caucas i l'espectacle inaugural donarà ja a conèixer aquesta regió ubicada entre els Mars Negre i Caspi. No hi faltaran les exposicions, conferències i activitats que complementen la programació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet rep aquest vespre a 8:15 els Alguiris Kaunas al Palau. Després de l'ensopegada a Dubai, els de Peñarroya volen sumar la quarta victòria en 6 partits de l'Eurolliga, la màxima competició europea, amb un equip que arriba en una dinàmica molt similar quant a resultats. Dario Brizuela, molèsties del club a la Provítola, i Juan Núñez. Qui sí serà és Juan i Marcos.
Son un equipo que comenzaron con 3 victorias consecutivas, ahora encadenaron 2 derrotas, pero siguen siendo un equipo que a nivel físico, a nivel de intensidad y con grandes jugadores están jugando muy bien, así que tenemos que estar preparados porque sabemos lo que es el rival.
Encara a Europa, l'Espart Girona segueix imparable aquesta temporada i suma una nova victòria a l'Eurolliga, la tercera en 3 partits, contra el Bosc francès, el que va superar àmpliament de 30 punts, 92 a 62, a Fontejau. L'entrenador de l'Uni, Roberto Íñiguez, està molt satisfet amb la feina de les seves jugadores.
Pues que nos hemos puesto a hacer las cosas que hacemos cada día con humildad, con foco, y hemos sido el equipo pues que entrena, y eso es lo que tenemos que hacer siempre, porque al final cuando tú enfatizas cosas entrenando cada día, eso es lo que tiene que salir en los partidos. Tú no tienes que hacer algo diferente, tú no puedes pretender ir a un partido y hacer cosas diferentes y que salgan.
I també victòria de la penya en el seu partit de l'Eurocup contra el Bursaspor, 94-67. Els verd i negres mantenen invictes aquesta temporada. Escoltem a l'entrenador de la penya, Dani Miret.
El Simon està jugant amb un problema un dit. Bueno, ja ho va dir, que va sortir del rebot en un tir lliure, perquè de veritat se li va anar el dit, i la fèrula a la mitja part no l'ha ajudat a competir bé, però la segona part ha fet un esforç mental i s'ha ajustat, no, a la circumstància, i això jo li dono molt de valor.
I avui també tenim partit de Champions d'handbol. El Barça juga a 8:45 a la pista del Wisla Płock de Polònia. Duel directe per la segona plaça, només per darrere del vigent campió Magdeburg. Escoltem a l'entrenador blaugrana.
Partido muy difícil, un equipo que está jugando muy bien, que está con mucha confianza, que defiende muy duro, que tiene mucha más gente. Muy difícil, de los mejores partidos que se pueden ver hoy en Champions, sin duda. Pero bueno, yo creo que el equipo está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Sabemos que va a ser muy difícil hacer las cosas muy bien. Y nosotros, como siempre, intentar competir hasta el final, ¿no?
Paraules de Carlos Ortega, i ja coneixem el recorregut del Tour de França 2026, que arrencarà a Barcelona, passant per Tarragona i Granollers. Seran 3 etapes de terres catalanes, amb aquest gran depart el 4 de juliol des de la capital, amb una contrarrellotge de 19 quilòmetres que sortirà des del Fòrum i acabarà a l'Estadi Olímpic. La segona etapa de 182 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona, amb una segona pujada a Montjuïc, i la tercera de 196 entre Granollers i Les Angles. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, han estat presents en aquesta presentació.
Estem preparats, volem el Tour, volem el millor Tour possible, el gran de part més important i més gran de la història. Barcelona, Tarragona, Granollers estan més que preparades, així que estem amb moltes, moltes ganes de que arribi el 2026 l'inici del Tour.
Farem una sortida espectacular que posarà de relleu l'arquitectura de Barcelona, s'ha dit,
de la Sagrada Família, de l'Hospital de Sant Pau, del modernisme català, i a més volem que hi hagi aquest diàleg entre la capitalitat internacional de l'arquitectura de l'any 2026 i la sortida del Tour de França. El Tour serà una gran celebració ciutadana per tots els barcelonins i barcelonines. Volem que tothom visqui el Tour als carrers i les places de Barcelona i posarem de nou la bici no només com un element d'esport, sinó també com un element de transport a la ciutat de Barcelona.
En futbol, a la Copa Catalunya, el Vic-Riu primer ja és a quarts de finals després de superar el Sigul de Badalona per 1-0. I acabem l'Ali al Mundial de Pequín de patinatge artístic amb un nou triomf català. El patinador surià del Cunit, Héctor Díez, s'ha proclamat campió del món a la modalitat de lliure i el biguetà Arnau Pérez, subcampió.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC i Stephanie Childress proposen el 24 i 25 d'octubre a l'Auditori un programa que obrirà l'encisadora Quiet City d'Aaron Copland.
La seguiran l'oníric concert per a violí número 1 de Philip Glass amb Elena Baeva i la segona sinfonia de Robert Schumann.
Entrades a auditori.cat. Llibertat, risc, futur, intensitat, diversitat, energia, talent.
Rebels, ets tu.
Gaudeix del millor teatre per a joves.
Del 3 al 21 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Cornellà, Granollers, l'Ametlla del Vallès, Manresa, Montcada i Reixac, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, identitat i gènere, el consentiment o l'antifeixisme. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. Ens acompanyes? Trobaràs tota la programació al web rebels.cat.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica, tota la programació de l'Auditori al teu abast.
Amb la tarifa Plana Jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra l'Auditori.cat.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Fortes ventades aquest dijous que han provocat incidències per arbres caiguts, talls a la xarxa ferroviària i dos desallotjaments a Anglesola i Tàrrega. Hi ha 26 persones que han hagut de ser ateses pel SEM. Jordi Fortià.
Fins ara els bombers han rebut més de 900 avisos. El telèfon 112 ha rebut més de 1.200 trucades abans de les 5 de la tarda.
L'episodi de fort vent que sacseja aquest dijous al Pla de Lleida ha provocat un gran ensurt a Anglesola, sortosament sense haver de lamentar cap ferit. L'incident s'ha produït quan passaven pocs minuts a les 3 de la tarda, quan a causa de la ventada s'ha produït el despreniment d'una part del sostre del poliesportiu i ha impactat a l'escola Santa Creu, situada a l'Avinguda Catalunya.
Primera cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea per parlar de la crisi d'habitatge.
Pedro Sánchez proposa tres mesures per posar fre a l'especulació immobiliària, actuar sobre les zones tensionades i habilitar un fons per fer pisos públics.
Estamos hablando de un problema europeo, problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes, es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán, en definitiva, cualquier ciudadano o ciudadana que esté en Europa.
Desarticulada una xarxa de frau sobre el sistema de protecció de menors estrangers no acompanyats amb 30 detinguts.
L'operació de la Policia Nacional ha detectat un patró d'abandonament deliberat de menors per part dels seus pares amb l'objectiu d'explotar els recursos assistencials i de tutela de l'Estat espanyol. Mònica Martínez Bravo és la consellera de Drets Socials.
Són pràctiques que han estat detectades, que són fruit d'aquest procés de control i de revisió de tots els processos que hem iniciat en el marc de la refundació de l'antiga DGAIA, de la construcció de DGPIA, una DGPIA que té l'objectiu de posar ordre, posar control, revisar tots els processos, detectar males pràctiques allà on hi siguin i tenir tota la contundència per protegir el sistema, protegir els menors.
En cultura, el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló se celebrarà del 14 al 23 de novembre i consolida el creixement dels darrers anys del certamen.
S'espera que superi l'últim rècord d'inscripcions assolit el 2019.
Ona Torelló, Ingrid Franquesa.
Joan Salaric és el director del festival.
Just després de la pandèmia, diem que l'any 2021-2022 el creixement va ser lent, perquè pràcticament doncs, durant un any no es havia filmat res, i a partir d'aquí doncs, ha anat pujant el tema. L'any passat va ser la segona millor quant a nombre de pel·lícules edició, i aquest any doncs, hem superat per 6 pel·lícules.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet rep els Alguiris Kaunas al Palau.
Després de l'ensopegada a Dubai, els de Peñarroya volen sumar la quarta victòria en 6 partits de l'Eurolliga. Encara a Europa, l'Espar Girona segueix imparable i ahir va sumar la tercera victòria de 30 punts davant el Bosc francès de Fontajau. I la penya també va guanyar l'Eurocup contra el Bursaspor.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs de moment encara ens queden algunes incidències a comentar. Pel que fa a aquest fort vent que tenim avui, doncs hi ha encara algunes vies que pateixen alguna caiguda d'arbre que obliga a tallar algun carril o directament la carretera. En el cas de la T-232 es troba la via local tallada d'Omells de Nagaia. En el cas de la Ronda Litoral, per exemple, aquí hi ha un carrer tallat també per una caiguda d'arbre, en aquest cas en sentit Trinitat, hi ha lentitud a madurades a la zona de Sant Adrià. Pel que fa a altres incidències, ara mateix hi ha tallada la C31 a Vilanova i la Geltrú, causa d'un incendi de vegetació, de moment tallada en els dos sentits de la marxa. I per últim, a l'autopista P7, aquí a la Jonquera, tenim un carrer tallat en sentit sud a causa d'un vehicle pendent de retirar. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, fortes ventades aquest dijous que han provocat incidències per arbres caiguts, talls a la xarxa ferroviària i dos desallotjaments a Anglesola i Tàrrega per prevenció. 26 persones, però, han hagut de ser ateses fins ara pel SEM.
A Anglesola, la coberta d'un pavelló ha impactat contra una escola. Per sort, cap alumne ni cap docent ha resultat ferit. I a Tàrrega han volat fragments de la teulada d'un pavelló proper a l'escola Valdruna. Aquí també s'ha desallotjat la zona sense més incidents. Amb tot, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Ventcat davant les fortes ratxes de vent que hi ha a bona part de Catalunya aquest dijous. L'episodi afecta principalment el Garraf, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Vallès Occidental, l'Anoia, la Segarra, el Bages i el Barcelonès. A Sant Vicenç del dels Horts i Vallirana, al Baix Llobregat, un tall en el subministrament elèctric ha deixat 3.640 abonats sense llum de forma intermitent.
El SEM, ho dèiem ara, ha informat que 26 persones han hagut de ser ateses arran del temporal de vent, 15 han rebut l'atenció sanitària al mateix indret i han estat donades d'alta, mentre que les altres 11 han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. A Tarragona, un home ha mort ofegat a la cala de la Roca Plana en ple temporal de mar provocat pel vent.
Els bombers han rescatat sense vida l'home que es buscava al mar a la cala de la Roca Plana de Tarragona des d'un quart de 4 de la tarda. L'home ha entrat a l'aigua amb la seva dona i cap dels dos ha pogut sortir de l'aigua. La dona, però, ha pogut ser rescatada en vida i ha estat traslladada a l'hospital.
Ho dèiem ara també, incidències a la xarxa ferroviària. Pel que fa a la R1 de Rodalies entre l'Hospitalet i Badalona, la circulació ha pogut ser restablerta, però pel que fa a la RL4, tallada per la caiguda d'un arbre, doncs el Renfe ha establert autobusos per aquest tram entre Manresa i Calaf. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 1.200 trucades abans de les 5 de la tarda vinculades amb el vent, la majoria al Vallès Occidental i al Barcelonès. Entre elles, com dèiem, la caiguda de part de la coberta del poliesportiu Anglesola. Lleida Televisió, Judit Montoy.
L'episodi de fort vent que sacseja aquest dijous el Pla de Lleida ha provocat un gran ensurt a Anglesola, sortosament sense haver de lamentar cap ferit. L'incident s'ha produït quan passaven pocs minuts a les 3 de la tarda, quan a causa de la ventada s'ha produït el despreniment d'una part del sostre del poliesportiu i ha impactat a l'escola Santa Creu, situada a l'Avinguda Catalunya. Fins al lloc han acudit Mossos d'Esquadra, bombers i ambulàncies del SEM, tot i que cap alumne ni docent ha resultat afectat. No obstant, els bombers han ajudat a evacuar els infants mentre s'ha avisat els pares per anar-los a recollir. A Tàrrega també ha calgut evacuar l'escola Vedruna perquè les plaques del sostre del pavelló que hi ha al costat també s'han començat a aixecar pel vent. En aquest cas, no hi ha hagut desperfectes al centre.
Gràcies, Judit. En qualsevol cas, anem a saber fins on, han arribat aquestes ratxes de vent que han superat en alguns punts els 80 km per hora i, sobretot, què hem d'esperar per la propera nit. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do la ventada a moltes comarques. Hem passat dels 100 km per hora, per exemple, a l'Hospitalet de l'Infant, també a la Riba. Gairebé 100 km per hora en alguns barris de Sabadell, de Sant Quirze del Vallès. Hi ha hagut moltes afectacions pel que fa a la caiguda de branques, alguns arbres i tot, a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central i també cap al Pla de Lleida. Independentment, una senyora tramuntanada, la que hi ha al nord del Cap de Creus. 140 km per hora hem assolit a Portbou. Al llarg de les immediates hores. Aquest vent ja, per sort, va de baixa, per tant, ja serà menys destacable i s'anirà restringint tant a la banda nord de l'Empordà com al sud de Tarragona, cap a les Terres de l'Ebre. No cal dir que amb un cel com un mirall, a hores d'ara encara ben destapat. Hem vist el divendres, sobretot, una bona refrescada al matí, pocs núvols, alguns a Girona, i el vent, que serà ja molt més raonable. Us seguirem a la xarxa.
Primera cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea per parlar de la crisi d'habitatge. Pedro Sánchez ha avançat que proposarà tres mesures per posar fre a l'especulació immobiliària, actuar sobre les zones tensionades i habilitar un fons per fer pisos públics.
L'objectiu és afrontar l'emergència habitacional que afecta a una cimera impulsada pels ajuntaments agrupats sota l'aliança Majors for Housing, liderada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Jordi Casino.
Espanya puja la seva pressió a la Unió Europea perquè abordi la crisi de l'habitatge. El cap de l'executiu de coalició defensa que el bloc europeu impulsi un paquet de mesures legals per posar fre a l'especulació de l'habitatge d'ús no residencial, que activi palanques a escala comunitària perquè els estats membres puguin actuar sobre les zones tensionades de les ciutats més afectades pel turisme i que habiliti un fons específic per a la construcció d'habitatge protegit a tot el bloc europeu, tot plegat amb l'objectiu de fer front a un problema que afecta tota Europa.
Estamos hablando de un problema europeo, problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán, en definitiva cualquier ciudadano o ciudadana que esté en Europa. Y por tanto, cuando hablamos de pilar social, cuando hablamos de una Europa que esté al servicio de los ciudadanos, pues tenemos que hablar también de vivienda y eso es lo que el gobierno de España va a defender hoy en el Consejo Europeo.
Desde el inicio del actual mandato de la presidenta conservadora Ursula von der Leyen, el tema de l'habitatge ha estat una de les grans reivindicacions dels socialdemòcrates europeus i especialment de la Moncloa i va ser una de les condicions que van posar sobre la taula a canvi de donar-li suport.
A Catalunya, el sindicat de llogateres reclama al president Salvador Illa que porti al proper ple del mes de novembre el projecte de llei per regular els lloguers de temporada. En una reunió amb el president, el sindicat també li ha demanat que apliqui immediatament la prohibició de compra especulativa d'habitatge. Carina Bellbé.
Segons els sindicats, frenar els lloguers de temporada i la compra especulativa d'habitatge són dues mesures urgents per lluitar contra l'emergència habitacional. Dues mesures necessàries que el sindicat ha posat sobre la taula en la seva reunió amb el president Salvador Illa. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
Les mesures que hem posat sobre la taula, com deia abans, destacadament la necessitat de regularitzar els lloguers de temporada i habitacions i de prohibir les compres especulatives, doncs s'ha compromès el president a que s'apliqui el més aviat possible l'acord a què es va arribar a l'abril i a estudiar aquesta mesura que nosaltres considerem que ja està estudiada, hi ha un informe sobre la taula i per tant el que s'ha de fer és dur-la a terme.
El sindicat també ha reclamat al president que la Generalitat adquireixi les promocions d'habitatge protegit de la Fundació La Caixa per evitar el desnonament de les famílies a les quals se'ls finalitza el contracte l'any vinent sense possibilitat de mantenir el lloguer.
Un altre problema derivat de la manca d'habitatge és el fenomen de les ocupacions, que té moltes cares. A Ripoll, per exemple, hi ha ben bé una dotzena d'habitatges amb inquilins en situació il·legal. En molts casos, al darrere hi ha estafes i en la majoria hi té un paper rellevant la vulnerabilitat social i econòmica de les persones que ocupen els immobles. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
Més enllà del delicte que suposa entrar a la força i evitar un habitatge que no és de propietat, al darrere de la situació hi ha la vulnerabilitat accentuada de les persones que no poden accedir al mercat immobiliari convencional i d'aquelles xarxes més o menys organitzades que en treuen benefici. En parlen Francesc Campaio, cap de la policia local de Ripoll, i Elisabet Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Hi ha tots els panys, com que té les claus seves, perquè ha canviat les panys, aquelles claus les ven. Busca uns inquilins, que són gent desfavorida i gent que està desprotegida, i els diu que ja pot ocupar aquell pis durant un any i que al cap d'11 mesos tornaran allà a fer un altre cobrament.
En moltes ocasions no tenen consciència de que són ocupes. Qui les fa, qui les organitza, està clar que va buscar un públic que sigui vulnerable.
L'absència de denúncies és el gran problema que es troben les administracions.
La persona pensa que arriscarà alguna cosa, que la puguin extraditar, per exemple, per no tenir la documentació, doncs moltes vegades això obliga a ni posar denúncies, ni m'adreço a ningú.
L'ocultació d'informació o la vulnerabilitat de les víctimes s'afegeixen els pocs recursos que hi ha per treure'n l'entrellat i posar solució al problema de fons.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, la Policia Nacional ha destapat a Tarragona una xarxa de frau sobre el sistema de protecció de menors estrangers no acompanyats. L'operació ha detectat un patró d'abandonament deliberat de menors per part dels seus pares amb l'objectiu d'explotar els recursos assistencials i de tutela de l'Estat espanyol.
En total hi ha 30 detinguts i s'estima que el frau a la Seguretat Social és més d'1,5 milions d'euros.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Les investigacions van començar fa 2 anys, el novembre de 2023, i han posat al descobert com famílies porten els seus fills menors a Espanya amb visats de turisme tipus C per abandonar-los intencionadament a prop de comissaries o centres de menors quan són aquí. Seguint instruccions dels seus progenitors, els menors es declaren en situació de desemparament per activar el sistema de protecció i ingressar als centres tutelats. L'objectiu principal d'aquestes famílies, segons la Policia Nacional, és que les institucions públiques assumeixin els costos de manutenció, educació i salut alhora que es facilita el camí per una futura reunificació familiar. Els pares localitzats han estat detinguts per presumpte abandonament de menors, afavoriment de la immigració il·legal o a l'administració.
Doncs la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, celebra que els nous controls de la Direcció General de Protecció a la Infància hagin funcionat en aquest cas.
Són pràctiques que han estat detectades, que són fruit d'aquest procés de control i de revisió de tots els processos que hem iniciat en el marc de la refundació de l'antiga DGAIA, de la construcció de DGPIA, una DGPIA que té l'objectiu de posar ordre, posar control, revisar tots els processos, detectar males pràctiques allà on hi siguin i tenir tota la contundència per protegir el sistema, protegir els menors.
Encara en successos, una menor denuncia una agressió sexual per part de 3 menors al Berguedà.
Els fets haurien passat dissabte a Gironella. Els Mossos han obert una investigació i han posat el cas en coneixement de la Fiscalia de Menors, que s'està fent càrrec del cas. Tant els presumptes agressors com la víctima es coneixerien perquè anirien junts al mateix centre educatiu.
Notícies en xarxa.
En clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha replicat l'amenaça de retirada de suport de Junts, dient que l'executiu està complint amb els acords de Brussel·les. De la seva banda, Junts es reunirà dilluns a Perpinyà per analitzar la continuïtat del seu suport, mentre que Esquerra reclama avenços en finançament. Mont Carvajal.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat que cal reduir la diferència entre el que aporta Catalunya i el que rep, i ha acusat el govern espanyol de negar-se explícitament a incloure aquest principi d'ordinalitat en el model de finançament i, per tant, assegura que l'acord està molt lluny.
Perquè les propostes que ens fan són propostes que rebaixen la població ajustada, que no milloren l'ordinalitat i que no milloren la capacitat normativa. Per tant, estem lluny, molt lluny.
També ha dit que si el presenten a la resta de comunitats sense un acord previ, l'hauran de negociar després al Congrés de Diputats. I sense finançament, Esquerra no negociarà els pressupostos. Un altre front obert per al president espanyol Pedro Sánchez és Junts per Catalunya. Des de la cimera europea a Brussel·les els ha demanat temps, ha assegurat que estan complint els acords a l'hora que els ha fet aquest advertiment.
Quan parlem de canvi, pot haver canvis per avançar o cambios para involucionar, para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás.
Junts es reunirà dilluns a Perpinyà per avaluar què passa amb aquests acords i decidir què fer. A la tarda ho explicaran públicament.
En territori, detectat un possible nou focus de dermatosi nodular a Osona. Els ramaders de la Catalunya Central viuen amb angoixa les restriccions de moviment de bestiar que implica aquest contagi i que afecten també al Berguedà. El nou FM, Guillem Sánchez.
A la comarca d'Osona hi hauria un cas sospitós de dermatosi nodular contagiosa, tot i que el departament no el confirma perquè falta el resultat de l'anàlisi. El cas es va comentar aquest dimecres al vespre a la reunió que Agricultura manté a diari amb el sector. Preventivament s'hauria establert un radi de vigilància limitant el moviment de bestiar de 50 quilòmetres respecte a aquest sospitós. Una part de la comarca d'Osona va entrar divendres de la setmana passada a la zona de vigilància per la dermatosi a causa del brot que es va confirmar a Cassà de la Selva. Per aquest motiu, durant aquesta setmana s'estan vacunant les explotacions de la comarca incloses dins d'aquest radi de 50 quilòmetres. Actualment a Catalunya hi ha confirmats 17 casos de dermatosi nodular contagiosa i es treballa intensament amb la vacunació per poder establir la immunitat de grup dins el radi dels primers focus detectats a l'Alt Empordà. Això evitaria fer els buidats sanitaris i només sacrificar els animals malalts. Per assolir-ho cal haver vacunat el 75% del bestiar i el 90% de les explotacions del radi, però segons dades d'aquest matí, tot i que ja s'ha vacunat el 80% del bestiar, només s'ha arribat al 51% de les explotacions.
Al Garraf, aquest matí s'havia d'executar la recuperació possessòria de les instal·lacions del Club de Mar de Sitges, d'acord amb el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'entrega de claus estava prevista a les 8 del matí, però finalment cap membre de la demarcació de Costes ha fet acte de presència per executar el desallotjament. Tot i això, des de Costes es dona per fet.
Canal Blau, Carles Monasterio.
Tot feia pensar que a les 8 del matí una comitiva del Ministeri de Transició Ecològica apareixeria per recollir les claus tal com s'apuntava en la resolució judicial emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Finalment, però, no s'ha presentat ningú. Ara s'hauran de posar d'acord per trobar una nova data. Benjamín Cervera és el vicepresident de l'àrea nàutica del Club de Mar.
Des de l'equip jurídic estan enviant un mail als jutjats comunicant fàcilment que nosaltres hem estat aquí, estem enviant la nota, que estem aquí i que nosaltres marxem, evidentment, i que siguin ells qui marquin dia i hora per a fer l'entrega efectiva de les claus.
Segons ha assegurat la Junta del Club de Mar, ahir haurien rebut un correu del Ministeri demanant-los que fos l'entitat qui es dirigís a Barcelona a entregar les claus, però ells s'aferren a la resolució judicial on consta que hauran de ser funcionaris de l'Estat qui executin el desallotjament. Des de l'entitat no perden l'esperança i, tot i que s'acabi executant, mentre l'edifici no s'enderroqui, segueixen amb la certesa de poder-hi tornar.
Avui s'ha presentat la guia per als plans locals contra la desinformació. És un manual per a un grup de treball amb persones relacionades amb el món de la comunicació local. De fet, la presentació s'ha fet en la tercera jornada de comunicació municipal. Marc Dalmau.
Es tracta d'una guia que aposta pel periodisme i perquè els mitjans de comunicació local siguin forts, tinguin prestigi i puguin combatre les mentides. El coautor de la guia i gerent de Mataró Audiovisual, Oriol Burgada, assegura que per lluitar contra la mentida és essencial la independència dels mitjans.
El que fa més nosa són els mitjans de comunicació. Per què? Perquè els periodistes verifiquen, contrasten, contextualitzen, trien què expliquen i què no expliquen i, a més, després dimensionen la informació. Hi poden donar 5 minuts o n'hi poden donar 30.
La guia inclou mesures per combatre la desinformació, per prevenir-la i per formar la ciutadania. Parla també coautora de la guia i responsable de Ràdio Sant Vicenç, Eva García. Un dels puntals és fer periodisme ben fet.
Hem de fer periodisme ben fet i això és el que ens mantindrà la confiança de la gent, que quan tinguin un problema, que quan hi hagi confusió, quan hi hagi soroll, sàpiguen on podran tenir un espai de seguretat i d'informació de qualitat.
La tercera jornada de comunicació municipal ha reunit desenes de periodistes i comunicadors i s'ha dedicat a debatre quins són els reptes de la comunicació municipal davant de la desinformació.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sallent i Ona Codinenca.
A Sant Fruitós de Bages s'ha col·locat aquest matí la primera pedra d'un dels projectes més esperats i més ambiciosos dels últims 20 anys, el nou pavelló d'esports, que és un equipament que costarà més de 5 milions d'euros i que servirà també com a gimnàs d'una de les escoles públiques del poble. Era una demanda que feia dues dècades que tant l'escola com els equips de bàsquet reclamaven. Joan Carles Bretanés és l'alcalde.
Premi, agraïment doncs, a tot el camí que s'ha hagut de recórrer per arribar fins aquí, que no ha estat gens fàcil. I alhora, doncs, una primera pedra també és un acte on també simbolitza que s'estan fent coses pels ciutadans.
De moment ha començat la primera fase que s'allargarà fins al setembre que ve.
Amb l'objectiu d'augmentar l'accessibilitat per persones cegues i amb dificultats visuals, el Museu de Mollà inclourà una reproducció a cada sala de la peça més important de l'exposició perquè aquest col·lectiu la pugui tocar i augmentar així l'experiència de la seva visita. Marta Fàbrega n'és la directora.
Posarem una peana on hi haurà la peça més interessant. D'acord? De manera que tu la puguis tocar.
Aquesta iniciativa es fa amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del programa La Mirada Tàctil.
En cultura, el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló se celebrarà del 14 al 23 de novembre i consolida el creixement dels darrers anys superant l'últim rècord d'inscripcions assolit el 2019. Ona a Torelló, Ingrid Franquesa.
El certamen, que arriba a la seva 43a edició, bat rècord de pel·lícules inscrites. 176 produccions vingudes de 31 països diferents, una xifra que deixa enrere el millor registre de participació de fa 6 anys i consolida la tendència a l'alça de les darreres edicions. Joan Salaric és el director del festival.
Just després de la pandèmia, diem que l'any 2021-2022 el creixement va ser lent, perquè pràcticament doncs, durant un any no es havia filmat res, i a partir d'aquí doncs, ha anat pujant el tema. L'any passat va ser la segona millor quant a nombre de pel·lícules edició, i aquest any doncs, hem superat per 6 pel·lícules.
Enguany el festival girarà entorn del Caucas i l'espectacle inaugural donarà ja a conèixer aquesta regió ubicada entre els Mars Negre i Caspi. No hi faltaran les exposicions, conferències i activitats que complementen la programació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet rep d'aquí mitja hora el Salgiris Kaunas al Palau. Després de l'ensopegada a Dubai, l'equip de Peñarroya vol sumar la quarta victòria en 6 partits de l'Eurolliga amb un equip que arriba en una dinàmica molt similar. Darío Brizuela, molèsties del gluti, s'ha sumat a les baixes de la Provítola i Juan Núñez. El bas argentí, Juan i Marcos, analitza el rival d'aquest vespre.
Son un equipo que comenzaron con 3 victorias consecutivas, ahora encadenaron 2 derrotas, pero siguen siendo un equipo que a nivel físico, a nivel de intensidad y con grandes jugadores están jugando muy bien, así que tenemos que estar preparados porque sabemos lo que es el rival.
Encara Europa, l'Espart Girona segueix imparable aquesta temporada. Una nova victòria a l'Eurolliga, la tercera en 3 partits, davant el Bosc francès, el que va superar àmpliament de 30 punts, 92 a 62 a Fontejau. L'entrenador Roberto Íñiguez estava molt satisfet amb la feina de les jugadores.
Pues que nos hemos puesto a hacer las cosas que hacemos cada día con humildad, con foco y hemos sido el equipo pues, que entrena. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre porque al final, cuando tú enfatizas cosas entrenando cada día, eso es lo que tiene que salir en los partidos. Tú no tienes que hacer algo diferente. Tú no puedes pretender ir a un partido y hacer cosas diferentes y que salgan.
I la penya també va guanyar el partit d'Eurocup fàcilment contra el Bursaspor, 94-67. L'equip verdinegre es manté invicta aquesta temporada. I avui també tenim partit de Champions en vol. El Barça juga a 8:45 a la pista del Wisla Plock de Polònia. Un duel directe per la segona plaça, només per darrere del vigent campió, el Magdeburg. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, valora la importància d'aquest partit.
Un partido muy difícil, un equipo que está jugando muy bien, que está con mucha confianza, que defiende muy duro, que tiene mucha más gente. Muy difícil, de los mejores partidos que se pueden ver hoy en Champions, sin duda. Pero bueno, yo creo que el equipo está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Sabemos que va a ser muy difícil, que va a hacer las cosas muy bien. Y nosotros, como siempre, intentar competir hasta el final, ¿no?
En futbol, Frenkie de Jong no s'ha entrenat aquest matí per culpa d'una indisposició juntament amb Christiansen. Tot apunta, però, que tots dos jugadors arribaran al clàssic de diumenge contra el Real Madrid. Precisament sobre aquest duel n'ha parlat Pau Cubarsí.
L'any passat, com has dit, vam tenir un gran partit deixant la línia del fora de joc bastant avançada i ens va sortir bastant bé. Jo crec que aquest any, com cada any, sempre els altres equips retoquen coses, així que nosaltres també hem retocat quatre coses que ens poden anar bé. Hem de seguir amb la nostra línia, com he dit abans. No sé si tantes vegades els podrem deixar fora de joc, però jo crec que hem d'estar molt atents a les seves picades, que és el que ens pot fer mal.
I ja coneixem el recorregut del Tour de França 2026 amb tres etapes catalanes. La Grand Départ serà el 4 de juliol a Barcelona amb una contrarrellotge de 19 quilòmetres que sortirà des del Fòrum i acabarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La segona etapa de 182 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona amb una segona pujada a Montjuïc i la tercera de 196 entre Granollers i Les Angles. I l'Ali, acabo amb el Mundial de Pequín de patinatge artístic amb un nou triomf català del patinador surià del Cunit, Héctor Díez, que s'ha proclamat campió del món a la modalitat del lliure, i el biguet Arnau Pérez, subcampió.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'Escala en